Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Dimarts vinent, a 8:15 del vespre, a la llar de Sant Sadurní, es projectarà el curtmetratge Shonoganai, escrit i dirigit per la sadurninenca Vanessa Butxaca, amb la qual aprofitem per parlar avui, tot anant fins als estudis de la capital del Cava, on ja ens espera el Sergi Fernández.
En uns dies, la Vanessa Butxaca presenta a Sant Sadurní, o més ben dit, torna a projectar a Sant Sadurní un curtmetratge que ja fa unes setmanes, a l'estiu, es va poder veure coincidint amb la Festa Major d'Espiells i aprofitant aquest nou visionat que serà el proper dimarts 24 d'octubre, 8:15 de la tarda a la llar, hem volgut aprofitar per conversar una estona amb ella. La Vanessa Butxaca, fa uns anys que vau decidir amb la família venir fins aquí, fins al Penedès, fins a Sant Sadurní. Com va ser això?
Doncs va ser perquè vivíem a Barcelona, en un pis petit, ja teníem a la nostra primera filla i se'ns quedava petit allò. Així que buscant altres alternatives a Barcelona ho vam veure una mica complicat en quant a trobar un habitatge que ens encaixés amb el que estàvem buscant i ens agradés. Així que, com que el meu marit, el Jordi Montserrat, doncs té família a Espiells, cada estiu venia aquí, estiuejava, doncs em va proposar fer aquest canvi radical a la meva vida i vaig acceptar. No me'n recordo molt bé com vaig acceptar, la veritat, perquè a vegades hi penso i jo soc molt de Barcelona. De fet, segueixo treballant a Barcelona i m'agrada molt Barcelona. Però sí que és veritat que gràcies al Covid doncs vaig descobrir aquesta zona i aquest paisatge i ara ja soc d'aquí, vull dir que sí.
Molts canvien la ciutat, l'asfalt per pobles, per l'interior, però abans ho deies, canvi radical, perquè estem parlant d'Espiells, que és un agregat rural de Sant Sadurní, un nucli petit, no hi ha molts veïns, el que sí que hi ha és molta vinya, molts ceps. Sí. Això sí, estàs rodejadíssima de vinya i de bon paisatge.
I de molta tranquil·litat, que la veritat que quan un ve de Barcelona s'agraeix moltíssim. Ara fins i tot et puc confessar que alguna vegada quan ens quedem a dormir a Barcelona és horrorós, tant el trànsit com la quantitat de sorolls que hi ha. I doncs, clar, Espiells és magnífic en aquest sentit i sobretot per poder fer créixer els nens és un espai fantàstic. Jo crec que és un regal per ells que espero que algun dia puguin valorar i agrair.
Per la teva vida familiar i personal, evidentment, està sent o ha estat un canvi molt, molt positiu. Clar, en la vessant professional, en el sector en el que et mous, evidentment Barcelona, les ciutats marquen molt.
Sí, de fet és allà on està tota la indústria i de fet doncs, és una mica hàndicap a vegades, però tu intentes combinar, sort que tampoc vius molt lluny de la capital i, per tant, mitja hora, tres quarts, estàs al centre de la ciutat. Així que tampoc és tan lluny. O sigui, a vegades és lluny i a vegades és a prop. O sigui que bé, no em queixo, no em queixo d'això. Sí que a vegades penso que si tingués una obra de teatre, com havia fet abans de venir a viure aquí a Espiells, una obra de teatre nocturna, sí que em suposaria més desgast, perquè realment sortir d'una obra de teatre que surts al vespre, a la nit tard i pujar cap a... No? Tornar-te'n cap a casa es fa feixuc. Però bé, de moment no, en teatre no tinc ara aquest neguit, així que i els altres projectes que tinc en quant a cinema, televisió, doncs sí que em permeten anar amunt i avall sense cap problema.
Pels que no et coneguin gaire, com t'endinses o com comença aquesta aventura o aquest interès, aquest desig teu pel món de la interpretació, tot aquest món de la tele, del cinema, del teatre?
Doncs suposo que em ve de petita, perquè ja de petita m'agradava fer actuacions per la família, vestir-me. Me'n recordo que tenia un cinexin i em passava hores a la meva habitació explicant històries a mi mateixa i tot allò suposo que va quedar dins meu. I quan a l'escola on estudiava de petita van obrir l'extraescolar de teatre, ens vam apuntar amb les amigues i allà vaig descobrir que allò era fantàstic. Improvisar, ser una altra persona, m'agradava. Després d'allà me'n vaig anar com un casal del barri a seguir fent teatre, a seguir fent extraescolar de teatre, i allà mica en mica vaig decidir, quan vaig acabar els meus estudis, que jo volia estudiar això i que volia fer aquesta carrera i que era això el que em volia dedicar.
I com són aquests primers passos, aquest pas de formatiu, ja els primers projectes, les primeres oportunitats, com ho vas anar visquent?
Doncs, mira, el destí em va fer que anés a fer els estudis a Madrid. Me'n vaig anar a Madrid 5 anys. Allà vaig estudiar a una escola que es diu Juan Carlos Coraza, molt important. I allà vaig començar a fer petites cosetes en el món del cinema i de la televisió. Després, el fet és que aleshores vaig conèixer la meva parella i aleshores vaig haver de decidir si em quedava a Madrid i ho tornava, perquè una relació a distància, de fet, és una mica inviable. Avui dia sí que és veritat que hi ha més avantatges i amb l'AVE i amb aquests preus que hi ha i WhatsApps i històries aquestes, és molt més senzill tot, però aleshores no hi havia tots aquests recursos i vaig decidir tornar. De fet, a mi on visc, a Barcelona, en aquell moment m'agradava molt més que Madrid en quant a ciutat i de més. Així que vaig pensar que tant podia estar en un lloc com en un altre i per això doncs vaig tornar i aquí vaig seguir treballant, em van sortir bastants projectes, vaig estar 2 anys en una obra de teatre, després també a la Sala Muntaner també vaig estar una bona temporada i mica en mica doncs vas fent-te un foradet i vas posant el pauet en aquesta indústria.
Com és la vida de l'actriu? Perquè és un àmbit complicat, depèn de projectes, hi ha temporades que va bé, hi ha d'altres que no tant. El coco segurament, no? L'has de treballar i tenir-lo ben situat per segurament intentar no patir aquests altibaixos, no?
Sí, correctament. És un món molt inestable. Jo no sé si recomanaria gaire dedicar-se a aquest món perquè ha de ser com molt passional. I com dius tu, has de tenir el cap molt ben aboblat, ser molt pacient, també soc molt tossuda, així que per sort tinc una feina als matins en la que puc combinar les meves altres feines com a actriu. Sempre m'he pogut combinar, quan he tingut rodatges doncs, m'he demanat vacances i fins ara m'he pogut combinar així. I aquesta estabilitat que em dona tenir una feina, doncs ho agraeixo perquè puc seguir pagant factures i per altre cantó em permet la llibertat de seguir estudiant perquè em segueixo formant en el meu temps lliure, segueixo fent projectes i de més, i no paro, la veritat que estic molt, molt contenta.
És pregunta molt recurrent amb els actors i actrius que una mica heu tocat les diverses tecles. En quin àmbit sents més còmode o notes que et pots sentir millor entre el teatre, la tele, el cinema?
Doncs et diria que per començar el teatre, tot i que ara fa molts anys que no el toco, perquè aquella emoció que et dona el públic del dia a dia, sí que és veritat que els primers 5 minuts són, per mi, jo recordo que eren horrorosos i pensava, per què he triat això, saps? Jo vull estar al meu sofà. Però un cop et passen...
Els nervis, no?
Els nervis aquells, que els tenia cada dia, eh? Vull dir, un cop et passen aquests... No, crec que no arriben ni 5 minuts. Aquests minuts de previs, després és que et deixes, no sé, és una màgia que fins que no acaba l'obra i s'obren les llums és quan ets més real del que acaba de passar. En el món del cinema, doncs, és el que poder estic ara descobrint més, en el món de llargmetratges i ficció. és un altre tipus de treball. No tens aquesta possibilitat d'endinsar-te tant en aquest projecte, perquè és molt més actiu, és molt més dinàmic, és molt cortent, ja torna... Llavors et fa doncs, agafar un altre tipus d'energia i et fa estar com més alerta a aquests canvis, no?, que et demana el director, en aquest cas. Però m'agrada molt, també, vull dir, i més quan trobes un director que realment et sap portar com a actriu, que treballa els actors, aleshores ja és meravellós.
Dius que més o menys estàs descobrint aquesta nova faceta darrere càmera. Com t'hi trobes? És una mica... A vegades sembla un pas natural per molts actors, moltes actrius que arriba a aquell punt de dir, va, que em poso a produir o a dirigir, a escriure... Com ho estàs visquent?
Doncs mira, la veritat, et confesso que això va ser perquè estic fent un curs que es diu Màrqueting de l'actor, i en el qual un dels projectes que ens van demanar a principis d'estiu era que havíem d'escriure i dirigir el nostre propi curtmetratge. Jo en aquell moment vaig pensar, deixo el curs, perquè vaig pensar, jo sóc actriu, a mi em donin el guió, em diuen on he d'estar, em preparo i ja està. I és molt senzill, no?, en aquest sentit. I ho veia, doncs, una muntanya molt gran i, a més, amb molt de respecte, perquè desconeixia totalment el que és des d'escriure un guió a com fer-ho, a què necessito. Així que vaig començar a mirar vídeos, tutorials, em van animar a seguir, a continuar amb el projecte, amb el challenge aquest, perquè amb aquesta oportunitat que em suposava i aquest repte tan gran que tenia davant meu, així que em vaig rodejar de les millors persones que he pogut trobar en el camí, gent que en sap molt més que jo, i estic superagraïda del projecte. Ho vaig haver de fer en un mes i mig, perquè aquest era una mica el timing que ens havien marcat, o sigui que no tenia temps per pensar gaire, havia d'escriure ràpid. Sí que tenia una idea, em va venir una idea al cap un dia mentre estava recollint la roba de casa meva i vaig pensar, ostres, jo vull transmetre en un curtmetratge a on visc, què és el que estic veient, aquesta màgia, no?, aquest paisatge, aquesta tranquil·litat, i mica en mica a partir d'aquella petita idea que vaig tenir quan vaig aconseguir el càmera, el Joan Feixas, que és meravellós, doncs quan em va dir ell que sí, vaig dir, d'acord, doncs som-hi. Em vaig posar a escriure, acabar d'escriure el que ja tenia al meu cap i res, i crec que poder en 3 setmanes ja estava rodant, ja havia trobat els actors, perquè en principi volia fer-ho amb gent que coneixia, però vaig pensar que no, que això es necessitaven actors realment i que ja que m'embarcava en un projecte d'aquesta manera, doncs ho feia en tots els sentits. I la veritat que és meravellós, sí, m'ha agradat molt. Ara no tinc temps per tornar-m'hi a posar, tot i que molta gent m'ha dit si m'hi tornaré a posar. Tinc una altra idea al cap. Jo soc molt d'intuïcions i aleshores tinc una petita idea al cap que m'agradaria també poder desenvolupar algun dia, quan estigui una mica més tranquil·la, poder hagi acabat el curs aquest, que em manté molt ocupada, i tornar-m'hi a posar, perquè m'ha agradat molt l'experiència, la veritat, molt. Tot i que surto així, faig un petit cameo, com Hitchcock, doncs prefereixo estar, o sigui, en aquest sentit, quan m'he posat de directora, m'ha agradat molt, i crec que també he aconseguit tenir un treball amb tots els actors i equip fantàstic, i crec que això és important en un rodatge, doncs això, sentir-se a gust i saber el que un vol.
Escrius i dirigeixes aquest curtmetratge, que ara ja anem. Reconec que, imagino que com molts altres oients, quan escoltin el nom del curtmetratge, Shonoganai, és un terme japonès. Corregeix-me si no és així, que fa una mica al·lusió a acceptar com venen, no?, aquelles coses que no estan sota el teu control. No? Una mica acceptar la vida com és, de tot allò que no depèn de tu.
Correcte. Correcte, sí. El nom em va venir... Bueno, m'agrada molt tot el tema japonès, també, però el nom em va trobar, ell, perquè jo crec que em troben aquestes coses que et troben a tu, i la musicalitat de la paraula m'agradava molt, i quan vaig saber el que significava és una mica el que és el resum del meu curt, no? És una mica el que li passa al protagonista del curtmetratge, una mica acceptar el que et ve la vida, no tenir remordiments del que t'ha passat i el que has fet i seguir endavant. I a vegades un a la vida ha de fer això, no? Doncs no tenir remordiment, acceptar les coses que et venen i lluitar-les perquè puguin sortir endavant.
La història, pels que no l'hem vist encara, té molts vincles amb el territori, amb la zona?
Sí. Té vincles perquè és la història d'un home d'una parella de pagesos que treballen la vinya, són grans, doncs passen coses amb aquesta parella i el fill és una mica el que acaba agafant doncs, les reines d'aquest llegat. I el que volia transmetre també en aquest curt era una mica doncs, a les vinyes, no? Doncs que malauradament el jovent d'avui en dia poder no tothom s'hi dedica. Hi ha moltes vinyes que jo veig que es perdran o no es perdran, però em dona la sensació que si el jovent no fa un cop de cap o s'estimula aquest jovent perquè segueixin amb el llarg dels seus pares o no, o comprin les vinyes directament i s'involucrin, doncs això acabarà doncs, menguant, perquè és veritat, no? El jovent estem per altres coses o busquem altra manera de fer diners doncs, sense treball. I clar, la vida de pagès i dels viticultors és molt, molt complicada a vegades.
Històries de moltes famílies, no? Que del món de l'agricultura que veuen que sembla difícil, no? Que els fills puguin continuar o vulguin continuar, més ben dit, moltes vegades, no? treballant la terra. Dius que vas tenir molt poc temps. Això vol dir que vas convèncer molt ràpid i molt bé, o vas trobar persones, no, que ràpidament et van dir que sí?
Sí, va ser molt ràpid. Ja et dic que la setmana anterior ens havien dit això, que havíem de fer això. Jo, a la següent setmana, decideixo que no vull seguir amb el curs, que, no, que això és massa estressant, que jo ja tinc una vida massa complicada com per embarcar-me amb això. Aleshores, just em coincideix que m'agafava una setmana de vacances, però abans de marxar tenia un mes i mig, sí, en total tenia un mes i mig per presentar-ho, perquè això s'havia de presentar a Madrid, i per tant va ser tot ràpid, sí, va ser tot molt ràpid, sí, en una setmana poder tenir el guió, tenir el càmera, després necessitava el sonidista que a través d'un vaig trobar, perquè a més també havia d'agafar gent que no coneixia, vull dir que també era un altre repte afegit a gent que no coneguis, no rodejar-te dels amics, que a vegades és el més senzill. I també el fet de voler-ho jo gravar aquí em costava molt, perquè, com he dit, no sóc d'aquesta zona i, per tant, en el món més cinematogràfic o artístic no conec tanta gent en el Penedès, malauradament. I clar, era com, oh, Déu meu, què estic fent? I vols dir... I bé, al final, doncs això, en un mes i mig crec que vaig tirar les meves vacances. Em van ser molt aprofitables per poder doncs, acabar de lligar tot això, saber com es produïa, què necessitava, llums, micros... Bueno, he fet això, he fet un màster, sense haver fet un màster, però he fet un màster en mes i mig per poder-ho presentar i la veritat que molt contenta del resultat. Jo n'he fet molts de curs, sí, n'hi ha molts de millors, vull dir, completament, però per ser el primer estic molt, molt, molt orgullosa del que he fet i on he arribat, perquè no m'hagués atrevit si no hagués estat per aquest challenge d'aquest curs que et fan veure la indústria des dels 360 graus, no?, una mica.
Deia jo abans que aquesta projecció de fa unes setmanes a Espiells, clar, et va rodejar dels veïns i veïnes. Uh-huh. Imagino que la immensa majoria o molts saben a què et dediques i on estàs, però clar, no tots els actors i actrius passen a l'altra banda, no? I no sé com va ser aquella projecció, aquella experiència de festa major i de veure el curt.
Molt emotiva, perquè una part del curt surten uns pagesos i surten pagesos reals d'Espiells, i que els hi vaig anar a dir un dia, perquè hi ha una imatge que sempre estan allà en un banc xerrant, i un dia vaig parar el cotxe i els hi vaig dir, perdoneu, us puc fer una fotografia? No, que això sortirà per les redes socials. No, és per un treball meu i tinc una idea. Perquè, clar, en aquell moment estava com desenvolupant la idea que tenia i m'agradava molt poder posar aquella imatge al curtmetratge. I sí, sí, gràcies als familiars i de més vaig poder convèncer-los, perquè és també tela, això, convèncer-los de que participessin en una part d'aquest projecte, i per això em feia tanta il·lusió mostrar-ho a ells. La Rosa Montserrat, per exemple, és una de les actrius que també surten, i és una meravella. Espero que tothom qui pugui venir el 24 d'octubre a la llar d'aquí Sant Sadurní per veure una petita part, no?, d'Espiells, o per veure aquest curtmetratge tan emotiu. Jo crec que és molt emotiu, o això és el que transmet una mica la gent que m'ha comentat.
Doncs n'hi va haver molts i moltes que el van veure ara fa unes setmanes a Espiells, aquest dia 24 a la llar, a Sant Sadurní, a 8:15, molts altres, i molts hi volen que repeteixin, doncs tenen aquesta oportunitat de veure aquest curt de la Vanessa Butxaca. Esperem que sigui allò, un primer pas, no?, per futurs projectes i futures iniciatives davant o darrere de la càmera. Vanessa Butxaca, moltíssimes gràcies per aquesta estona, i no faltarem, eh?
Gràcies.
Ens ho apuntem a l'agenda.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat i endavant.
Fins la propera. Adéu,
adéu. Fins la propera, gràcies.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Persona alegre, persona amable, de pocs problemes i molt riaire. Fas d'aquest món un lloc diferent. Així ets tu, un dia al mar, l'altre a la muntanya, imprevisible però de confiança, gaudint la vida amb la teva gent. Així ets tu, quantes vegades he intentat trobar l'amor al meu costat, 7 bilions en aquest món i no l'havia trobat, però la vida ens va creuar com si fos un joc d'atzar, i quan menys ens ho esperàvem, la 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 la. I és que amb tu sóc feliç. La 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 la. I és que amb tu sóc feliç. Persona alegre, persona amable, de pocs problemes i molt riaire, per aquest món un lloc diferent. Així ets tu, un dia al mar, l'altre a la muntanya, imprevisible però de confiança, gaudint la vida amb la teva gent. Així ets tu, fent viatges cap a L.A. i de L.A. cap a Hawaii, deixant que la vida em porti, gaudint la felicitat. No sé com em vas trobar, però els teus ulls em van cridar, i entre copes i rialles ja m'havia enamorat.
Així ets tu, canta Elisabet Borne, i amb ella arribarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques.
Persona alegre, persona amable, de pocs problemes i molt riaire, per aquest món un lloc diferent. Així ets tu, un dia al mar, l'altre a la muntanya, imprevisible però de confiança, gaudint la vida amb la teva gent. Així ets tu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15. Molt bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a aquesta actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Alternativa per l'Olèrdola ha demanat al govern municipal que reconsideri el cobriment de la pista poliesportiva de Moja. Aquest grup municipal, ara l'oposició, ha fet aquesta petició a través d'un prec exposat en el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola de dimarts i en una instància que han entrat també al registre de l'Ajuntament. Recordem que en el mateix ple aquest dimarts s'aprovava una modificació del pressupost que inclou la reserva de 680.000 euros per poder fer efectiu aquest cobriment de la pista. El portaveu del grup municipal d'Alternativa per l'Olèrdola, Jordi Catasús, assenyalava que projectes com aquest requeririen de consens i escoltar la voluntat del poble i per això proposen que es convoqui un procés de participació ciutadana que permeti avaluar aspectes com l'impacte paisatgístic que podria tenir aquest cobriment de la pista, tenint en compte la proximitat dels emblemàtics Tres Pins. També des d'Alternativa per l'Olèrdola s'apunta que caldria avaluar altres possibles ubicacions per a fer aquesta instal·lació o bé les necessitats de futur de l'escola. Catasús considerava que l'alcaldessa té pressa per fer la foto d'inauguració. La seu de la Confraria del Cava va acollir aquesta setmana l'acte de lliurament dels premis del concurs d'aparadors al Cava i que va comptar amb la participació de la regidora de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Eva Cruces, de Josep Bàries, vicepresident de la Confraria del Cava, i de Joan Carles Sant Martín com a secretari de Som Sant Sadurní. Aquestes dues entitats, la Confraria i Som Sant Sadurní, incentiven cada any les botigues locals a engalanar els seus aparadors amb motius al·legòrics al Cava, tot coincidint amb la celebració del Cavatast i de diversos actes que organitza la Confraria. L'edició d'enguany ha comptat amb la participació d'un total de 36 establiments i es van premiar les millors propostes en categories com l'aparador més artístic, el més tècnic, el millor marxandatge i la integració també dels components de la vinya i el Cava. La desena mostra de l'enramada comptarà amb més participació arbocenca que mai. Fins a 7 parades arbocenques doncs, oferiran els seus productes en aquesta desena edició de la mostra de l'enramada del Penedès. Un fet inèdit que no ha succeït en cap de les edicions anteriors d'aquesta mostra enogastronòmica. L'enramada oferirà al visitant 19 parades de 3 temàtiques principals. Forns de pa, amb 7 participants, dels quals 3 són arbocencs. Cellers, amb 5 parades, de les quals 1 és arbocenc, i restaurants amb 5 participants, dels quals 2 també són de l'Arbós. A banda, també hi ha una parada de cervesa artesana i una parada arbocenca de turisme rural. A més, la mostra comptarà enguany amb la participació del xef arbocenc Héctor Holgado, que mostrarà la seva versió de coca enramada durant el show cooking que es fa avui. Com cada any, gaudirem també de l'actuació dels Minyons de l'Arbós, també el mateix divendres, i la participació del Club Esportiu L'Arbós en la caminada de dissabte. Enguany, l'enramada comparteix dates amb Retro L'Arbós, una nova proposta de fira d'oci amb videojocs clàssics, arcade, jocs de taula i personatges ambientats amb temàtiques relacionades. I acabarem tot recordant que Cal Bolet estrena el nou espectacle de Jordi Casanovas amb les entrades exaurides. Serà avui divendres a les 8 del vespre, i quan el Teatre Cal Bolet acollirà aquesta estrena de Conspiranoia, el nou espectacle dirigit per Jordi Casanovas que comparteix autoria amb Marc Angelet. Interpretada per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve, es tracta d'una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d'esclatar. Un grup d'amics, de fet, prepara una intervenció amb la qual esperen fer tornar el sentit comú a l'amiga que fa temps que es deixa portar per teories conspiranoiques. Dir tot el que pensem d'ella no serà un procés plàcid. La trobada farà sortir a la llum malestars i secrets que guarden aquesta colla d'amics que es coneixen des de ben petits. I a nosaltres també ens farà preguntes sobre si podem estimar una persona que veu el món completament diferent de com el veiem nosaltres. Com dèiem, l'obra arriba avui a Cal Bolet amb les entrades ja exaurides.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Comencem la gent del detall a Vilafranca. Aquest dissabte torna el Big Draw a la capital de l'Alt Penedès per 8è any consecutiu. I us volem explicar tot el que hi trobareu, tant pels que sou fans i habituals d'aquesta cita amb el dibuix i amb la il·lustració, com per aquells que la descobrireu per primera vegada. Així que aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca ens acompanya la tècnica del Servei de Cultura, Sílvia Migó. Bon dia.
Hola, bon dia.
I una de les artistes participants en aquest Big Draw que farà un dels tallers, la Mariona Ríos de Gargot. Benvinguda.
Hola.
Sílvia, torna al Big Draw, que està més que consolidat a Vilafranca.
Cert.
Va començar així, per què no ens hi sumem?
Exacte.
I aquí estem, no?
Sí, sí.
I esperat, i amb ganes, i participatiu.
Sí, sí. I val a dir que no l'hem de deixar de fer mai, ni en pandèmia, perquè va ser l'any 2020, era? Oi, Mariona, que tu vas... participat per primera vegada, els nens dibuixant amb la mascareta i amb les distàncies de seguretat, però hem tingut la sort de no haver-ho de suspendre mai. I des del 2016 fins ara, doncs cada octubre, habitualment cada penúltim dissabte d'octubre, abans no canviïn l'hora, que també és important, i també perquè l'octubre, per l'organització londinenca que porta aquest nom, de Big Draw, és el mes del dibuix. Per tant, ens sembla oportú doncs, celebrar-ho a l'octubre i així anem sumant.
I calen cites com aquesta, no?, per reivindicar el dibuix, la il·lustració... Són una mica com les germanes pobres.
Bueno, jo crec que és molt important fer servir els carrers, no?, per tot tipus d'expressió cultural i artística. És una manera de democratitzar-ho, de fer-ho arribar a tothom, que no hagis d'anar a una acadèmia de dibuix o que no... hagis d'estar molt a dins d'aquest món per poder jugar amb aquestes disciplines. I llavors tenir un dia com aquest dissabte que tens diferents tallers dins de les arts plàstiques, del dibuix, però també molt diversos entre ells, és una cosa perfecta.
Sí, comparteixo amb la Mariona. Sí. A banda d'aquest apropament de l'art a qualsevol persona, tota ocupació de l'espai públic amb expressions artístiques, vinguin d'on vinguin, i en aquest cas també estic d'acord amb tu, que el dibuix doncs, sempre s'associa a una etapa de la nostra infantesa. Sí,
ho deia amb carinyo, però constato que és una mica així.
No, és cert que és així. Sí. Doncs per nosaltres, evidentment no ho és un art, com tantes, però sí que el fet de fer-ho a l'espai públic doncs, el fa molt més... present i més, té una força reivindicativa també molt més gran, perquè això ho fas en un espai tancat o una sala d'exposicions o una acadèmia. Vulguis que no, hi has de tenir tu una inclinació. Aleshores, el que proporciona un festival d'aquest tipus és que tu te'l trobes passejant i si tot va bé, t'encomanes del que allà es viu.
Segur que sí.
Sí.
Clar, aquesta és la gràcia, no?, que hi pots anar, però després pots estar fent mil i una coses per Vilafranca, pel centre, i topes amb el Big Draw. I aquest any torneu a jugar aquesta fórmula, no?, la de diferents emplaçaments, perquè qui passegi, qui faci altres coses, s'hi topi i s'hi apunti, no?, com deia Sílvia.
Sí, i no només un taller, perquè està programat de manera que els pots fer tots. Són sis, i realment els veritables fans del Big Draw és que els fan tots. I si un han de fer cua, se'n van a l'altre, en fi, que... pel que tenim observat els darrers anys, després de fer-ne un, és allò amb les patates, no?, que no em pots parar. I és així. A veure, depèn de la disponibilitat, evidentment, que tinguis. Si estàs disposat a estar 2 hores i mitja, que no és poca, de la teva vida, un dissabte a la tarda, doncs dedicat a això, les tens i pots aprofitar tots els tallers que, com diu la Mariona, sí que tenen un nexe, un fil vertebrador, conductor, cada any, però tots són tècniques molt diferents.
Quin és el lema d'aquest any?
Aquest any és, ho diria en català,
sí, com vulguis.
És dibuixem amb els sentits, dibuixar amb els sentits. Amb els sentits, purament, amb la vista, el tacte, l'olfacte i l'oïda.
Tots sis sentits.
Tots sí.
Mariona, per exemple, vosaltres, tant tu com el Nil Serramià, que fareu un d'aquests tallers, com interpreteu aquest lema, què proposeu?
Bueno, doncs es planteja ja des d'aquesta creació plàstica des d'un punt de vista més sensorial, des d'un lloc més sensorial que no tan conceptual o més, no, més intel·lectual de dir vull dibuixar una casa, no? Sinó a partir de voler experimentar amb aquests sentits que el resultat sigui una obra plàstica, però que no sigui com al revés de vull pensar en fer això, sinó que sigui més aquesta experimentació. Llavors el nostre taller en aquest cas serà que partirem d'unes superfícies, unes cartolines, es pintaran amb cola. Els participants aniran amb els ulls tapats, perquè sempre...
Ah, això no ho havies dit fins ara.
És important.
És important.
Perquè també crec que creiem que és important quan et concentres, no? Més amb la resta dels sentits. La vista ens ho...
Invadeix
ens
tot.
Sí, ens invadeix tot,
I
no?
Contamina, I contamina, sovint.
I condiciona moltíssim. Llavors, bueno, quan tanguem els ulls ja en desenvolupem els altres sentits d'una altra manera. I de, doncs a partir d'aquesta superfície amb cola hi haurà diferents materials, diferents tipus de pigments, bueno, ja ho veureu si veniu, que amb els ulls tapats i amb algun acompanyant d'aquest participant o de nosaltres com a talleristes, doncs aniran posant en aquesta superfície i quan es doni per acabar aquesta obra, doncs s'obriran els ulls i a veure què ha passat.
Què ha passat aquí, no?
Sí, jugarem amb olors, amb textures, amb qualitats d'aquest material, si és més mullat, si és més tou, si és més... Veurem...
Apte per a tots els públics?
Per a tots els públics.
On estareu?
Nosaltres estem a l'Escorxador.
Allà al pati?
Al pati. Compartirem amb la Gemma i la Patrícia. I també és molt guai perquè de vegades pues, acabes un i com que aquells estan junts vas a l'altre o mentre t'esperes vas a l'altre.
Clar, podríem fer un gran taller de dibuix a la plaça de la Vila o a la plaça Jaume I. Però penso que el recorregut és interessant de fer perquè paeixes també una mica el que acabes de fer. No sé, és molt bonic veure les famílies. Habitualment és un públic familiar.
Sí.
Resseguint el plànol.
Sí, fem la ruta,
sí,
no?
Sí, fent la ruta.
Sí, comencem al pati de l'Escorxador amb els ulls tapats.
Exacte.
Després què podem fer?
Després anem al taller del costat, que no és amb els ulls tapats, però entres en un lloc on no saps què et trobaràs, perquè no estaran a simple vista, sinó que estaran, el taller estarà envoltat d'unes carpes amb parets i has d'entrar també, submergir-te, anar una mica també a cegues, si ben no amb els ulls tancats, no? Però després pots tirar amunt i anar al Palau Voltà, a la plaça Jaume I, que hi haurà l'Institut Milà i Fontanals, que sempre fan propostes també molt, molt imaginatives, és concretament el batxillerat artístic, i participen tant alumnes com professors. Després pots anar tirant cap a més al centre i anar a la plaça del Carme, on hi ha el zigzag, i pots acabar al claustre dels Trinitaris, on hi haurà el taller que proposa l'Escola Arsenal. Que una mica també sí que aquestes institucions que t'he dit com més hi ha adreçades a la docència i a la pràctica habitual de la, del dibuix, de les arts visuals, com són l'Arsenal, el batxillerat artístic i el zigzag, doncs ens sembla lògic oferir-los cada any a participar mentre vulguin. A banda, doncs, persones, artistes com la Mariona, que aixoplugats dins aquest col·lectiu immens, perquè val a dir que a Vilafranca hi ha moltes persones, molts artistes dedicats al dibuix i a la il·lustració, doncs tirem d'aquesta cantera de voluntaris, d'alguna manera, per participar-hi.
Hem dit els espais, hem fet una mica de tour i l'horari, a partir de quina hora i fins quan allargareu?
Sí, comencem a 6:15 i acabem a 8:00, que ja és de nit. Llavors sempre hem de posar els focus perquè l'última hora, bueno, l'última mitja hora és la més crítica. I de fet ja està bé, perquè són 2 hores i mitja molt intenses. És allò que el temps és relatiu i en aquest cas hi ha una condensació d'activitat. Tampoc podem abusar de les persones que dirigeixen i acompanyen els tallers, perquè realment és un no parar.
Què passarà amb tota aquesta producció artística que sorgeixi dels diferents tallers? Se l'enduen els participants, després s'agrupa i es mostra?
En el nostre cas sí, se l'emportaran els participants. La majoria de tallers que he anat fent sempre ens ha semblat que era bonic que t'emportessis la teva pròpia obra, però també sé que hi ha altres tallers i propostes que són més d'una cosa més col·lectiva, no?
Sí, enguany tothom crec que s'emportarà l'obra, llevat de l'Escola Arsenal, que igual tenen una instal·lació que quedarà en l'espai del claustre. Altres anys hem fet murals i han quedat a l'Escorxador, en vam fer un de molt bonic, al pati interior, perquè era pintura mural, per tant, va quedar allà. Un any també hi va haver un mural mòbil amb uns envans mòbils, que també els vam tenir durant molt temps al pati de l'Escorxador. Aquest any és tot individual i tothom se la podrà emportar a casa.
Doncs Mariona, convida tothom a que s'assumi, que hi trobarà, sedueix-los.
Home, doncs jo els convido molt a que vinguin a jugar, petits i grans. Sobretot els grans necessitem molt jugar, perquè ens n'hem oblidat molt. i jugar amb tots els sentits, amb deixar-te sorprendre pel que pots arribar a fer, no cal saber dibuixar. Bé, tothom sap dibuixar, de fet, però pensem que si no dibuixem realista i perfecte no en sabem prou. És mentida, tothom sap dibuixar i no fa falta ser, no sé, el Da Vinci, saps? Per venir a aquests tallers. I que és deixar-te sorprendre, que és encomanar-te d'aquesta creació. Potser el primer taller estaràs més fred, però el segon ja estaràs més animat.
Exacte, sempre passa, clar. La primera mitja hora tots estem així una mica... I tothom, ai, però després...
Tot
sí, és el que dèiem de l'espai públic, que hi ha una energia que es percep i que es transmet.
I s'encomana,
no? S'encomana.
Les trobareu aquest dissabte per diferents espais del centre de la vila a partir de 6:15 i fins a 8:00, perquè torna el Big Draw. Sílvia Amigó, Mariona Ríos, moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Que us ho passeu molt bé.
Gràcies, sí. T'esperem. Sí.
I la segona proposta d'aquesta gent del detall ens porta fins a la capital del Cava, on l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitza un taller per a pares i mares sobre habilitats educatives en el bon ús de les noves tecnologies i dispositius en l'àmbit familiar. Coneixem aquesta proposta tornant fins a Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández. Bon dia de nou.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, la propera setmana s'impartirà els dies 23 i 30 d'octubre el curs Famílies i pantalles, com s'ha d'actuar. Per fer-ho ens acompanya ja a l'altra banda del fil telefònic la cap de la subsecció de projectes i programes del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, la Maribel Serra. Maribel, bon dia.
Bon dia. Bon dia i bona hora als oients i a tots vosaltres.
Bon dia. Maribel, presenta'ns d'entrada com serà aquest curs i quins objectius persegueix.
Doncs mira, tu deies de curs, però ja diem taller. És un taller per a les famílies, per promoure les habilitats educatives i promoure un bon ús saludable i responsable de les pantalles amb els fills. Es tracta d'un recurs que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments de la província. En aquest cas ha estat Sant Sadurní, que ens ho ha sol·licitat, i per tant, doncs, per això el teniu aquí la setmana que ve. Es tracta de reforçar aquest rol parental que tenen els pares, facilitar un espai de reflexió, que ells puguin posar sobre la taula els seus neguits, els seus pros i contres, compartir experiències i donar-los eines i recursos per gestionar de la millor manera doncs qualsevol problemàtica que pugui haver-hi derivada d'un ús no correcte de les pantalles amb els fills. Són dues sessions de dues hores. Val a dir que ho impartirà el company Julio Mingueza, que teòricament hauria d'haver estat aquí, però ell avui aquest vespre arribava de les seves vacances i, per tant, doncs, he tingut l'oportunitat d'entrar en antena, no? Aleshores, el que fa ell és que bàsicament tenim un guió estàndard on parlem de quines són les oportunitats i els riscos de les pantalles, l'educació digital, com posar normes i límits, decàleg de bones pràctiques, controls parentals, la seguretat a la xarxa o quines poden ser les senyals d'alerta, no?, per detectar un ús problemàtic, quins indicadors podem observar. Val a dir que, malgrat tenir aquest guió, el Julio, el que fa és que fa una mica de prospecció, d'ajustar quines són les necessitats i les demandes dels assistents. No ho fem tant, ho fem una mica a mida. Malgrat que partim d'un guió, d'uns continguts, d'unes temàtiques, sí que ells s'assenyeix, jo crec que això ho fa molt bé, s'assenyeix una mica a què necessiten en funció del perfil també de les persones que vindran el proper dilluns.
Famílies que s'inscriguin, quins recursos podran trobar en aquests cursos? Quines expectatives han de tenir?
Bé, primer posar sobre la taula tots els seus dubtes que puguin tenir. També val a dir que Sant Sadurní d'Anoia teniu moltíssima, una llarga trajectòria amb el tema de la prevenció. De fet, aquesta és una activitat que està recollida al Pla de Drogues de Sant Sadurní d'Anoia 2022-2026, que des de fa molts anys també teniu, vau ser els primers que vau muntar el SAFAT, el Servei d'Assessorament Familiar a l'Alcohol i altres drogues. Per tant, molt recorregut. Per tant, podran posar sobre la taula aquests neguits, aquestes qüestions que es troben dia a dia, i després els facilitarem tota una documentació. Des del centre Espot i bàsicament des de la part de prevenció, ja des de fa anys estem editant una sèrie de materials. Se'ls proporcionarà la guia per famílies, com educar en l'ús responsable. Tenim una col·lecció que es diu Connecti sobre xarxes socials, videojocs, apostes online. Serveix per sensibilitzar els pares de tots els riscos, avantatges i riscos que poden tenir les pantalles, recomanacions per edat. I bueno, en aquest taller doncs, es facilitarà aquests materials, els enllaços i altres materials que puguin ser del seu interès. Per tant, jo crec que això serà una bona oportunitat perquè puc dir-te que totes les valoracions que hem fet fins ara, ja fa anys que fem aquest taller a molts municipis de la província, la veritat és que el ressò que té i les expectatives són bones i la gent, doncs, jo penso que les avaluacions són valuoses i molt positives, la veritat que sí.
Maribel, quines són les principals preocupacions o neguits amb els que us trobeu amb famílies? M'imagino que en bona part dels casos, en molts dels casos, hi ha famílies amb fills o filles que ja estan tenint aquestes primeres experiències amb les pantalles i sobretot amb un element ara molt discutit com és el telèfon mòbil, no?
Sí, bueno, clar, hem de pensar que la tecnologia forma part de la vida dels adolescents. I els pares han de ser molt conscients i sensibilitzar-se que ells tenen un paper molt actiu en la supervisió, l'acompanyament i l'orientació que facin amb els han d'acompanyar en els fills, en aquest viatge virtual que diem nosaltres, no? Això implica dedicació i temps? Sí, clar, sí. I els pares també han de conèixer, no han de ser uns experts, però han de conèixer també què es porten entre mans els fills, no? Quines eines utilitzen per si volen ser un interlocutor vàlid, no? Mira, jo estava fent una mica de recull l'altre dia i una mica dels tallers, el que ens va sortint, i després de grups de pares que hem fet, perquè sempre que hem fet algun material, sempre hem copsat una mica l'opinió dels pares, no? Llavors, mira, una de les coses que deies tu, no? Es preocupa molt pel primer mòbil, no? Aquella pressió que tenen de que el fill vol el primer mòbil, no? Llavors, les dificultats que tenen si sabran gestionar bé i posar límits i normes en aquest tema, no? Després també la sobreexposició a les xarxes, no? A vegades aquesta línia entre lo privat i lo íntim es difon moltíssim, no? I sabem, doncs, que una persona que s'exposa tant, que dona tanta informació, és molt més vulnerable, no? Després l'accés a continguts inadequats, també, l'impacte que pot tenir tant en la salut, sobretot la salut mental, un abús de les pantalles, o també preocupa també, doncs, que bueno, darrere l'anonimat i sense tenir la cara doncs, es puguin fer algunes coses que no són de tot correctes, com pot ser una situació d'assetjament. No? Són algunes coses que es treballaran també i doncs, que es discutiran i es farà una reflexió al voltant de tot això. No?
Imagino també que us deveu trobar, o aquest curs es troba amb moltes famílies que són conscients que els fills tenen unes eines que dominen segurament bastant millor que els pares, no?
Sí, 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 sí. Per això que els pares han de ficar fil a l'agulla. També diem que els pares són els primers educadors dels seus fills, fins i tot diem que són la primera xarxa social, no? Hi ha una analista de tendències, la Maite Salvidea, que diu, escolta, és que això no va de tecnologia, va d'educació. Per això et deia que els pares han de saber quines eines utilitzen els seus fills per poder fer aquest acompanyament. Després també en el taller donarem unes pautes perquè els pares també han de saber gestionar les pantalles ells també. Els pares són un model a seguir, no? Llavors sempre això es posarà sobre el tema del taller de fomentar una sèrie de factors de protecció, que n'anomenem, no? De fomentar una comunicació positiva amb els fills, que se sentin escoltats i que formen part de la família, fomentar la seva autoestima, que la seva vida no volti al voltant dels likes, no valorar els fills, no? Que se sentin escoltats, consensuar, que és molt difícil a vegades, consensuar normes i límits, pautes clares, fermes i assumibles, establir espais sense tecnologia pel mig, això és molt important, i promoure activitats d'oci de temps lliure, pares i fills, i fins i tot que ells també puguin participar en activitats culturals, voluntariat, extraescolars, esportives, etc. i sobretot també fomentar l'esperit, la capacitat, l'esperit crític, la capacitat crítica, no? Que hi ha moltíssima informació a les xarxes, a internet, i cal saber contrastar aquesta informació i identificar quines són les seves fonts, no? Jo també sempre posem el focus en la família, que és veritat, no? Són els primers educadors, són un referent i són una peça clau, no? Però sempre diem que quan parlem de prevenció també estan implicats altres agents socials, eh? O sigui, que hem de comptar també amb la participació, la implicació i la responsabilitat compartida d'altres professionals, dels mitjans de comunicació, de l'escola, dels professors, eh? Que tots hem d'anar a una quan fem prevenció, tant, és quan, tant de pantalles com parlem de substàncies, eh?
Precisament, Maribel, en un curs, ara que parlaves d'alguns dels agents, l'escola, no? L'àmbit educatiu, en un inici de curs acadèmic, on sembla que aquest debat que ja fa anys que està sobre la taula, ha implosionat, no? De la prohibició de les pantalles, en aquest cas els telèfons mòbils als centres, també s'ha activat amb molta força, no? Aquesta reflexió de quina és l'edat per tenir el primer mòbil, quin bon moment o mal moment per organitzar aquest tipus de sessions i prevenció en un moment en què sembla que ja tothom està sent molt conscient de la necessitat de posar alguns límits, no? Algunes normes.
Sí, sí. Bé, nosaltres un dels materials que estem treballant, però no està publicat, és el primer mòbil, perquè sabem, t'ho deia abans, que és una cosa que preocupa i ho hem fixat, i per tant fem un material, un vídeo i un material sobre el primer mòbil. Bé, en principi, cap als 12 anys, a partir dels 12 anys és quan més o menys els experts diuen que es podria tenir el primer mòbil, el que passa és que això s'ha de gestionar.
Tu deies en la aquell família... pas, a la primer, sí. A primer d'ESO, no?
Sí, però bueno, ja saps quan, ja sabeu que hi ha moltes escoles que ja estan abogant perquè no es portin els mòbils a l'escola, no, per la interferència. De totes maneres, quan tu parles de l'escola, sempre diem que la família és un referent, però que família i l'escola han de treballar conjuntament i han d'anar de la mà, no només pel seguiment acadèmic, sinó també per la supervisió de moltíssimes conductes, i els pares, en aquest cas, en el tema del mòbil, doncs també haurien d'estar d'acord, no?
Doncs Maribel Serra, cap de la subsecció de projectes i programes del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i aquestes formacions preventives, sens dubte molt, molt interessants i molt instructives i que han d'ajudar, evidentment, a moltes famílies a gestionar millor, no?, aquesta relació amb les pantalles i amb els fills.
Perfecte, molt bé. Només una cosa, Sergi, només d'agrair a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i als professionals que des de fa molt de temps esteu treballant pel compromís, per la feina, per l'empenta, i moltíssimes gràcies per acceptar aquell producte del taller, que segur que anirà molt bé. Moltíssimes gràcies a tots i un bon cap de setmana.
Gràcies, Maribel. Fins la propera. Adéu.